caído, rezas han caído, y rezar a leyes falsas, que luchan por causas perdidas. Digo, quiero
Judici a la Justícia, com cada dijous. Avui a partir de les 10:30, recordar doncs, que ara el programa el fem pel directe per Ràdio Contrabanda, tot i que originalment sempre l'havíem estat fent a Ràdio Bronca. Aquí ens podeu estar escoltant al 91.4 de la FM, també per internet des de la pàgina de Ràdio Bronca, vull dir, Ràdio Contrabanda, perdó. Des de Ràdio Bronca el que podeu fer és escoltar els diferits. I aquí doncs tenim el telèfon 93 317 73 66, 93 317 73 66, per a qualsevol persona que es vulgui posar en contacte aquí amb nosaltres, dir la seva en directe o donar qualsevol convocatòria o de més. Ja sabeu que ens encanta que ens truqueu i que digueu la vostra. Dit això, doncs, farem una petita presentació del programa. Avui tenim bastants temes. Doncs, tenim temes sobre la lluita que estan portant els obrers a França. Res a veure amb la lluita que porten els obrers en aquest país. També tenim les vergonyes que han ensenyat uns quants soldats israelians al seu exèrcit, de l'exèrcit israelià. Vergonyes que, per altra banda, tots i totes ens imaginàvem, ens ho pensàvem, si no directament estàvem segurs que estàvem passant o que havíem passat durant l'última ofensiva Plom Fos, que és com l'anomenaven al territori de Gaza. Doncs uns soldats han sortit a confirmar totes aquestes sospites. També tenim un tema dels Panteres Negres, que tot i que fa més de 30 anys que com a organització no existeix, doncs tot i que ara hi ha noves organitzacions que també fan servir aquest nom per allà als Estats Units, sobretot, doncs en algun dels casos i algun de les persones preses polítiques arrel del partit dels Panteres Negres, doncs encara els cuegen i encara tiren endavant. I teníem algun tema més per aquí pendent, tenim els poemes que últimament ens està, o els escritillos que últimament ens està portant el nostre company, que ens encanten també. I dit això, doncs podem començar. Si voleu podem començar. Tu veig que ja estàs preparat amb alguna cosa, si vols.
Bueno, yo tengo aquí un script que diu Barcelona en crisis, conflicto social, que viene a cuento con lo que ha pasado con el Alfonso, este chico que...
També tenim els Mossos casos judicials.
Con los Mossos d'Esquadra lo i la judicatura lo vol condenar. I si vols començo per això.
Sí, i així després podem fer el resum dels judicis tant d'ell com de la Núria Pórtolas. Una cosa, doncs...
Vale. Dice, un factor primordial del miedo de las clases pudientes está relacionado con los jóvenes y adolescentes agresivos e insolentes, los cantalles buscavidas, los vendedores ambulantes. Estas clases pudientes y sus lacayos sienten terror y alergia con las actividades de estos trinchaires. Cuando los jóvenes se unen en colectivos, la situación se vuelve alarmante y la prensa de los más mierdos empieza a publicar artículos sensacionalistas fantásticos sobre las actividades de estos ingobernables, ocupas, antisistemas, vendedores ambulantes, cantaires, marginados, precarios, que se enfrentan permanentemente contra las instituciones fundamentales de la sociedad y a los del orden social, la tradición, la familia, la propiedad y la ley, surgiendo el miedo que los incontrolados se unen en un movimiento libertario. Si a todo esto se va uniendo una gran cantidad de actos ilegales individuales, pequeños hurtos, la depredación, el absentismo en el lugar del trabajo, comer sin parar en los restaurantes, la incautación de alimentos llevados a cabo por jóvenes parados y marginados, llegando a cristalizar en numerosos individuos de todos estos grupos el rechazo a la ética del trabajo y a la búsqueda de una vida alternativa fuera de la ley. La autoridad y las clases del orden y la ley criminalizan todas estas prácticas, y de ahí surge la forma más efectiva de oposición popular al Estado, o sea, la resistencia a la policía. Con la práctica de esa resistencia crea una cultura de acción que aboga por el uso de las calles, dando condiciones para la autosuficiencia y la autogestión de vida por los fuera de la ley, libres de la autoridad externa. Esta resistencia se basa en la acción directa y crea una cultura agresiva al justificar el uso de cualquier medio para resistir el empeño de las fuerzas de seguridad en regular la vida de las calles, originando una batalla permanente por las calles entre los desposeídos de la ciudad y la bofia. La bofia es la policía. Esta lucha se hace más dura en zonas de gran número de ocupas, vendedores ambulantes, cantaires, antibalquis, marginados y precarios. Así, la actividad policial en estos lugares deriva hacia la evidencia de la formación de grupos numerosos y hostiles dispuestos a desbaratar las acciones de la policía, preveniendo arrestos, asaltando físicamente a los agentes. Los vínculos locales compensan la falta de organización formal, minimizando los riesgos que corren los que protestan ante la acción policial, haciendo del espacio local y de las relaciones establecidas en su interior fuente de fortaleza para los activistas y que estos se sientan dueños de la toma de decisiones. La misma dinámica de lucha crea un frente unido a todos los desposeídos hacia un proyecto común revolucionario en la medida que da soluciones para vivir el aquí y el ahora. A diferencia de la cultura excluyente de la moderación y de la respetabilidad, la confrontación con la policía hace posible el objetivo anarquista de movilizar a los marginados y a los elementos descarriados de la sociedad urbana. La lucha por la calle da como resultado una cultura incluyente, permitiendo a los parados, los sin papeles, los precarios y demás marginados ponerse en acción y no caer en la demagogia de los partidos. Los centros sociales, las Ocupa, los Ateneos hacen de refugio seguro para los que no tienen dónde ir, ayudándoles a evitar el acoso policial al que se exponen en la calle, cuando luchan por la vida y se apropian de lo necesario para vivir, defendiendo el derecho natural a la vida. En el mundo de los superfluos, ante una minúscula minoría sostenida por la policía, esa fauna criminal que tiene actividades como el robo de los propietarios de la seguridad, el desfalco y el abuso de los abogados y jueces, la evasión de impuestos por los caseros, la especulación de las inmobiliarias, el cobro abusivo de alquileres, el control de las sustancias tóxicas por los dueños de los locales del ocio, la alteración de los alimentos y de su peso por los tenderos, la usura de las hipotecas por los vampiros de los banqueros y todos los que en nombre de la ley y el respeto comercian con las necesidades físicas de la gente, haciendo una ley y una justicia que establece la represión contra toda rebelión de los más desfavorecidos. Quedando todo bien ilustrado ante el caso de dos ejemplos hipotéticos. O sea, ahora lo hemos visto claramente, ¿no? Los mozos de escuadra le han quitado un ojo a varios agentes, a varias gente, y entonces, y después una persona que se defendía ante esto que es ilegal, que el Cubotán, pues se autodefendió, ¿no? En el primer caso, de los que la policía han sacado el ojo a la gente con las pelotas de goma, los tribunales lo convierten en una acción loable durante el cumplimiento de su deber. En el otro caso, quieren condenar a una persona, ¿no? No sé a cuánto quieren condenar a esta persona, ¿sabes? Y entonces, pues ahí lo vemos. Entonces la calle no es de nadie, hay que ganarla, y ahí es donde los vínculos locales, principio de la verdadera resistencia creadora de la cultura de acción directa, sirviendo los ejemplos de la ocupación, las ventas ambulantes, los sin papeles, los cantaires, o sea, que el miedo que genera a la gente respetable no logra crear un consenso en torno a la seguridad ciudadana, entre otras cosas porque para la gran mayoría las inseguridades tienen que ver muy poco con la gente del orden. O sea, no pueden crear la opinión pública de que una persona, porque se autodefienda, ¿no? Eso tiene que ser castigado. Así, a pesar del control social, la militarización del espacio, los marginados son capaces de crear en el curso de la vida diaria espacios culturales, éticos, psicológicos y físicos a contestación. Espacios que hacen la base de fuerte resistencia antiestatal y anticapitalista. Ante el discurso moralizante de los obreros respetables, ahorradores, de buenas costumbres, que fomentan la estabilidad laboral y familiar, en comparación con la chusma que no quiere trabajar, la cultura antipolicial trae la concienciación al incluir a los desheredados y dotarles a través de la lucha y la solidaridad la posibilidad de tener acceso al derecho natural de la vida. Y así unos sueñan con revoluciones ordenadas, pulcramente elaboradas, anarquía sin turbulencias, y cuando en realidad toma un giro diferente empiezan a gritar provocación para hacerse escuchar por la policía. Los otros viven enfrentándose a la policía, pues solo desde el desorden turbulento de la anarquía es posible superar la realidad reaccionaria que les condena a la negación de sus vidas. Los primeros tienen que excluir, mientras los segundos se incluyen. Los primeros tienen como energía la represión, los segundos la solidaridad. Mientras las calles son escenarios del enfrentamiento, porque la calle no es de nadie, hay que ganarla. Y cuando un revolucionario deja de ser poeta, termina siendo un traidor o todavía algo peor, un burócrata. Entonces, todo queda bien ilustrado en caso de dos ejemplos hipotéticos: la muerte de un policía por un miembro de la chusma y la muerte de un manifestante a manos de uno de la bofia. En el primero, la judicaría trataría la muerte del policía como un asesinato, mientras que en el segundo difícilmente pasaría por los tribunales, pues el acto de asesinar, cuando se trata de un policía, se convierte en una acción loable durante el cumplimiento de su deber. Bueno. Uh-huh. Este escrito es Barcelona, crisis y conflicto social, porque es más o menos lo que nos viene. ¿Quieres comentar algo de las fórtulas ahora o cómo lo ves?
Sí, venga.
Podem parlar de la Núria Pórtulas i també podem parlar del judici
de l'Alfonso, no?
A l'Alfonso, que és el comunicat també un pel més curt.
Molt bé.
Quan comencem aquest. I doncs recordar que aquesta persona està acusada d'haver trencat un nas a un policia, el nas a un
mosso. A un mosso que portava un cubotant.
en la famosa manifestació per l'ocupació en els manifestants.
I tampoc està provat que hagi sigut ell.
Sí, sí, jo per això he dit suposat. Ell afirma que no va ser. I bé, és la famosa manifestació en la qual tots els manifestants es van trobar rodejats per Mossos d'Esquadra, antidisturbis, i aquests van començar a fer servir aquest estri, que es diu Cubotán, que és un estri en principi en aquell moment no reglamentat, i ara sabem segur, perquè ja ha sortit també una normativa, que és il·legal. Així que llegirem el comunicat i després podem seguir. El 19 de mayo de 2007 tuvo lugar en Barcelona una manifestación en defensa de los espacios liberados, en la que los Mossos tuvieron una actitud muy agresiva y violenta desde incluso antes de la manifestación. Desde el comienzo de la marcha, esta fue rodeada completamente por Mossos, quienes cercaban a quienes allí no estábamos manifestando, y agredieron a un gran número de personas. Además de golpear a la gente con las porras y con patadas, en esta manifestación fueron varias las personas que notaron pinchazos en diferentes zonas del cuerpo. Posteriormente se supo que varios Mossos habían empleado un arma no reglamentaria, el Cubotán, que es una especie de punzón. Horas después, ya de madrugada, fue detenido al llegar a su domicilio una persona que había acudido a la manifestación, a quien acusaron de haber dado un golpe en la cara a un Mosso durante la manifestación. Hoy, que era, hoy era dimarts, si no em falla la memòria, març o dilluns, dimarts diria, hoy ha tenido lugar el juicio en la nueva y moderna, todo eso entre cometas, Ciutat de la Justicia de Barcelona. La Fiscalía acusa a esta persona de un delito de atentado a la autoridad, junto con otro de lesiones. Delitos por los que piden una condena de 3 años de prisión. Esta mañana, alrededor de las 10, nos fuimos concentrando unas 50 personas en la Plaza de Sants, lugar que se habían elegido para comenzar la marcha, juntos hacia la ciudad judicial. Se han recorrido varias calles hasta llegar a los juzgados, mientras se gritaban consignas como Cubotán ni legítim ni legal, o libertad de expresión, policía no. A la llegada, un grupo ha entrado con Alfonso para acompañarle y el resto se ha quedado en la puerta dando apoyo ante la vigilancia de varias furgonas de los Mossos. El juicio ha dado comienzo a las 11:30. Tras entrar en la sala, los abogados y la persona acusada ha tomado a la sala un grupo de periodistas de medios burgueses con unas 10 cámaras de televisión que se han dedicado a grabar imágenes durante unos 30 segundos. Muchos también se han quedado durante el transcurso del juicio tomando notas, ya que grabar no les han dejado. Por lo visto, el juicio tenía reclamo para el espectáculo. Bueno, estos periodistas son unas figuras cada día más.
Son unos mercenarios.
La fiscalía y la acusación particular han basado su acusación en unos fotogramas de un vídeo en el que supuestamente aparece Alfonso, con los que dicen que se demuestra que llevaba la misma vestimenta que la persona que realizó la agresión. Sin embargo, el abogado de la defensa ha impugnado como cuestión previa estas imágenes, alegando defectos de forma en las mismas, que hacen que no se pueda demostrar que los fotogramas son reales, ni que, efectivamente, fueron tomadas en la manifestación del día del 19 de mayo de 2007. La impugnación no ha sido aceptada por el juez. La defensa, por su parte, ha pedido la absolución de Alfonso, alegando que ninguna persona de las que asistieron a la manifestación, ni los propios Mossos, han podido afirmar que fue él el autor de los hechos. Que las primeras declaraciones en comisaría fueron realizadas bajo una situación de detención ilegal, 33 horas sin abogado de oficio, y bajo torturas psicológicas, y que los fotogramas se han empleado como único elemento de prueba, no cumplen con los requisitos formales adecuados. Además de pedir la absolución, en defecto de esta y de manera subsidiaria, ha indicado que en todo caso se estaría ante un simple delito de lesiones y no de atentado a agente de la autoridad, pues el hecho de que la gente empleara un arma no reglamentaria en la manifestación como es el Cubotán, tal y como ha reconocido el propio Mosso en el juicio, supondría que se cumplen los requisitos para considerar que se produce el delito de atentado a la autoridad. lo que no se le cumplen los requisitos para el atentado a la autoridad. Al emplear el arma ilegal, el agente deja de serlo a efectos del tipo penal correcto. Concreto, para alegar esto se ha apoyado en una sentencia del Tribunal Constitucional. Ahora queda esperar a la sentencia, la cual es posible que salga en 2 o 3 semanas, pero con agosto de por medio es probable que no salga hasta el mes de septiembre. Al acabar, el grupo de fuera ha arropado a Alfonso en su salida de la nueva y flamante Ciutat de la Justicia. Aquest article sobre aquest judici el va escriure la gent de Apoptosis, col·lectiu autònom de contrainformació. I bé, doncs aquí està aquest judici, on en certa manera tenint en compte que hi van haver 3 persones que havien de declarar, que el jutge no va voler que declaressin, declaraven en principi a favor de l'Alfonso. I aquestes coses, doncs, sembla que és un altre judici d'aquests farsa, que és igual el que diguin els Mossos, és igual el que diguis tu o el que puguis demostrar tu, que ells ja tenen la sentència feta. Em sembla que li demanen 3 anys de presó, o 5, entre 3 i 5 anys de presó i una multa de 5.000 euros, una pena multa de 5.000 euros, o sigui que si no la pagués, com ja sabem, últimament està bastant al dia, doncs també hauria de complir una mica més de condemna per pagar aquesta multa. I un judici, com ens demostra doncs el seu advocat en aquesta argumentació que feia, doncs totalment sense cap prova. L'única prova és un suposat vídeo, on en principi doncs els suposats vídeos no acostumen a ser pel jutge és massa creïble, sempre i quan no els hagi fet un policia. Quan els fan els policies són totalment creïbles. Sembla ser que deuen considerar que els policies no tenen la qualitat suficient com per trucar unes imatges. Els altres sí que consideren que poden trucar aquestes imatges. Bueno, són aquestes coses que passen. Ells, que en principi tenen tots els mitjans del món, no tenen la potestat per fer el que els que no tenim aquests mitjans sí que podem fer. També doncs posa també en boga doncs el fet, no, de que quan un policia està utilitzant una arma il·legal, doncs legalment aquest policia no està actuant com a policia, així que la agressió no es pot considerar atemptat a l'autoritat, sinó un delicte de lesions. Jo aniria una mica més lluny que aquest advocat i directament diria que si aquest policia no està actuant com a policia perquè està utilitzant una arma il·legal, si alguna persona la va agredir, després de que aquest l'agredís, l'altra persona l'únic que va fer va ser defensar-se. Defensa pròpia. Si t'agredeixen, et defenses. I a més, aquest policia ho està fent amb armes il·legals. Això sí, fa que defecto davant del jutge hauria de no considerar-se en aquell moment com un garant de l'autoritat perquè ell mateix se l'està saltant, doncs a l'altre no és que no se li pogués dir que fos atemptat a l'autoritat, sinó que directament s'estava defensant d'una agressió d'una persona al carrer. Aviam si té sort aquest xicot, aviam si d'aquí unes setmanes, com diuen ells, doncs podem celebrar que algú dintre d'aquesta flamant Ciutat de la Justícia doncs ha tingut vergonya i ha tret la vena als ulls a la justícia i l'absolen. Però bé, ja sabem com funciona.
Però és curiós també una cosa, no? La diligència que tenen els Mossos per a descobrir, saps? El que va donar el cap de puny al Mosso d'Esquadra, no? Inclús, si no troben el que sigui, empalomar-li a algú aquest fet. Ara, els que han tret els ulls com les pelotes de goma, aquests qui són? Ningú ho sap, ni l'han vist, ni els jutgen, ni passa res. Con això no són tan diligents. No n'hi ha proves, no n'hi ha muntatges, no veiem mai ahir acusat con això, no? O sigui, no n'hi ha la mateixa vara, no?, per medir les coses, no? És tan descarat, no?, que ve lligat a l'escrit que jo llegia, no?, al principi. O sigui, la vara de medir i convenient que estem... Perquè, total, aquest xicot o aquesta... la gent que s'estava manifestant aquell dia, que és que, què feien? Perquè els reprimessin així, i ja no es conformaven con la porra, no? O sigui, en aquest mitjà que... És que el cubotana és un utensili per fer mal. És és el que són els nazis, els nazis quan surten a vegades que expliquem que van de caza i van d'allò, és un utensili d'aquests, no?, com el puny americà, no?, i coses així, no?, de fer mal als altres, no?, no s'entén, no?, i a l'entrada el més trist sembla ser és que és d'ús normal entre els Mossos, no? Bueno, jo no sé, al final aquesta història pues, ja no solo ja és el muntatge que fan cap a la persona que no ha sigut, no? Sinó en el sentit de la impunitat que poden fer amb aquesta gent, no? Sortir al carrer com cubotans, no?
Jo crec que seguint la línia que tu deies, que el que va passar amb aquesta manifestació va ser com un experiment, no? Com un experiment d'una nova forma de repressió i control d'una manifestació, i provar doncs també una mica la reacció de la gent, la paciència de la gent, no?, que es genera, perquè si no me recordo malament, els van rodejar a totes i no deixar entrar ni sortir a la gent, no?, de dintre la manifestació, no? No podien sortir a orinar, no podien sortir a beure, no podien marxar lliurement cap a casa, i ningú podia entrar cap dins de la manifestació tampoc. Amb la qual estaven sequestrats i sitiats al mig de Barcelona, la gent deshidratant-se, que al final els tiraven ampolles d'aigua per sobre perquè la gent pogués beure, no? Inclús sembla que va haver gent que va orinar al mig davant de tothom, també perquè no es podien aguantar més, perquè ja no sé quantes hores portaven.
I el cubotant per què ho fan servir?
El cubotant és un instrument que és com aquest bolígraf, és com un bolígraf, té el tamany d'un bolígraf.
Una mica menys.
Bueno, és que... Quan es veu la imatge del mosso amb el nas partit tombat a terra, se li veia que li sortia la punta del cubotant aquest de la mà, ¿vale? És com un punxó amb una punta roma, ¿vale? Però de l'amplada d'un dit gros. És bastant robust. Això per donar la mà. I evident, quan t'apliquen pressió sobre punts, per exemple, on a les rinyonades i als costats, fa molt dolor, perquè aquí tenim vísceres i és un lloc on tenim molts receptors del dolor. Si tu fas pressió amb una punta, és gairebé com si t'estessin punxant amb un ganivet o algo, no? I si te fa força...
No és exactament així. Sí, depèn. La història d'aquest arma està fabricada per o inventada basant-se en les arts marcials, grups d'arts marcials a nivell de l'Orient, i la idea de les pressions, els dolors, són sobretot en punts basats en el que és l'acupuntura, en els punts energètics del cos, on s'ajunten els nervis, que dintre de l'acupuntura consideren que el cos està ple d'autopistes. S'ajunten aquestes autopistes, consideren que són uns punts...
Una persona que porta aquest utensili, per què ho fa servir?
Doncs exactament, pel que et comentava ella, mitjançant aquestes pressions...
En aquests
punts et fan un mal que més et provoca que aquella articulació o aquell punt directament et quedi com en aquell moment immobilitzat, sense força. Si t'apreten en un punt concret del braç, aconsegueixen que tu en aquell braç no tinguis força, a part del dolor que et sents, que també és molt fort. O sigui, és una manera no només de fer dolor, sinó una manera de fer dolor i immobilitzar a l'oponent, en aquest cas. En aquest cas, doncs, va ser per part dels Mossos els manifestants, que a més, com comentava el comunicat, no només feien servir aquesta arma, sinó que també feien servir les porres, també pagaven patades, cops de puny, empentes i tot el reguitzell que ens podem arribar a imaginar.
Bueno, aquest experiment d'existir aquestes manifestacions, crec que ho han fet un parell de vegades, no? I també crec que ho han fet els dos que ho han fet a l'estiu, que fa molta calor, no? I crec que realment experimenten amb nosaltres. I després que el mosso que et portes el cubotant, jo no sé per què el portava, però el que sí sé és que els mossos i els que treballen de segurates i tots aquestes que tenen llicència per matar, diguéssim, vale? Tenen permís, poden comprar armes i compren armes, vale? I tenen armes a casa, eh? Llavors, pues, una d'aquestes armes que es veu que van adquirir, pues, eren aquests cubotants, no? I no t'estranyi que cadascun porti tingui un cubotant a casa seva, d'aquests mossos, o que el portin de llavero, fins i tot alguns d'ells, saps? Que el portin amb les claus de casa i el cubotant, així, ben lligadet.
A més, resulta ser pel que també van a sortir més endavant, que des de la direcció dels Mossos o des del sindicat dels Mossos es donaven cursos per aprendre a fer servir aquest estri, aquesta arma, perquè sapiguessin on havien de fer les pressions, perquè això no ha de ser punts concrets, depèn d'on apliquis la pressió, és com si et toco molt dit aquí que no et fa res, t'empeny però no et fa res, depèn d'on apliquis aquella pressió, que de fet és això, com deia ella, és molt semblant al boli, amb un mateix boli podries fer servir aquesta pressió. El secret no és que ha de ser el cubotant,
no.
Realment l'arma en si no és el cubotant, sinó el saber on has de fer servir aquest cubotant. Aquests cursos que els hi donaven per saber on havien d'aplicar aquestes pressions al cos. El cubotant,
per fer mal a la gent, no?
Exacte, el cubotant és...
Per fer mal a la gent, llavors la gent va com en la manifestació i passa pel teu costat i s'enginya amb el cubotant i t'ho fa mal, no?
I encara que és igual, encara que no vagi al lloc adequat, una punxada així, amb una estri així, amb aquest boli mateix, me pressiono i fa mal, saps? Vull dir que si me peguen fort...
Bueno, però aquest pressió no serveix per escriure, el que serveix és per fer mal, no?
Exacte.
Si el cubotant en concret, aquí tu, si no l'havies vist cap, té aquesta forma, sobretot fan servir el cubotant en concret perquè té una forma a la part central de relleu, amb un relleu que permet a la persona que el fa servir que se li quedin els dits enganxats i així no et patina de la mà.
Ja.
Si amb el boli en un moment donat
pots fer més pressió, no?
El boli, el ser totalment llis, si apretes molt fort, la teva pròpia mà se'n va, rellisca i no fa aquesta pressió.
Això és una eina per fer mal.
Per
o sigui, l'única utensilio que té aquesta eina o que té...
Fer mal i immobilitzar el que tens a davant.
O sigui, fer-li mal, no?
Sí, sí.
O sigui, fer-li mal i...
Que se retuerza de dolor, com dirien els castells.
És com un utensili de castig, com si, si nosaltres fóssim un bou o una vaca o un galló, no? I llavors l'altre fa la...
Exacte.
Llavors tu tens que anar per on te diu ell, no? I llavors l'experiment era una mica així, portava manifestació on volen i llavors un dels utensilis que porten per reprimir és aquest, no? O sigui, que tu facis el que ell diu, no? O sigui, tu te comportis i si no, pues te punxo, no?
Exacte. A més, jo també amb això, tot aquest merder que es va fer amb aquest suposat cop, bueno, amb aquest cop de puny, perquè el cop de puny s'ha vist a les imatges i s'ha vist com la persona que hi ha al terra, el mosso d'esquadra, perdona, que hi ha al terra i amb el nas trencat i com se l'enduien, etc, etc. Jo aquí sempre, des del primer moment, també vaig fer una crítica en el sentit de que això li va passar a aquest mosso i des del mateix Ministeri d'Interior li haurien d'estar tocant el crostó en aquest sentit, perquè si jo vaig amb una obra a treballar i em cau un tros de maó al cap, me l'esberla i em deixa mig paralític o mig no sé el que sigui, em culparan a mi per no portar el casc de seguretat obligatori per fer aquella feina, per no seguir les normes de seguretat. Aquells dies els Mossos, aquell dia concret els Mossos, van dedicar a utilitzar les porres, a pagar, a utilitzar el cubotant, a insultar, a provocar, clarament a intentar, aviam si aconseguien una càrrega, i fer quedar la gent, encara passar-se més del que es van arribar a passar, però en canvi no portaven cap dels seus estris de seguretat corporal. Com a mínim no portaven un dels que probablement és més important, que és el casc. uns cascs que acostumen a portar que no només els cobreix a la part del darrere i de dalt del cap, sinó també són integrals, tenen una magnífica pantalla que els cobreix la cara. Si aquestes persones haguessin portat el que en principi el seu reglament de seguretat,
però igual si diu, si sentia més protegit que el Cubotà,
no?
Perquè
jo t'estic dient, si ell hagués fet cas, però en aquest sentit, si ell hagués fet cas a les seves normes de seguretat, la persona que l'hagués pagat no li hagués pogut trencar el nas perquè hagués pagat un tros de plàstic o de metraquilat que tenen a la mà, a la cara, al d'allò. Amb això que et vull dir, si a mi, per tindre un accident a la feina, el no haver seguit les mesures de seguretat per aquell tipus de feina, em quedo sense indemnització, sense feina, si em quedo paralític, em quedo amb una mà al davant i una al darrere, que no em donen ni la cadira de rodes, per què aquesta persona, pel mateix el que es podria veure, perquè la seva feina no deixa de ser enfrontar-se a persones.
Ja, però el que tu dius...
No, ells diuen que és una feina.
Ja,
jo considero que són mercenaris. Però... ells diuen que això és una feina.
Escolta,
si això és una feina, el que ell va tindre és un accident laboral.
Vale.
Si va tindre un accident laboral, ha d'anar amb les lleis dels accidents laborals. Com que ell no portava les mesures de seguretat idònies, se l'hauria de... passar el mateix que li passa a un obrer que no porta les mesures de seguretat idònies i té un accident laboral, que el tiren, li foten una patada al cul. I amb aquest home tot el contrari.
Però el que tu expliques seria si dins dels Mossos obria la política de no fer mal a la gent, sinó de procurar que els derulls i la forma que pugui haver de conflicte s'arreglessin els Mossos d'una forma defensiva, i llavors per això tindrien que anar cantant protegits. Però com la política és una altra, és de perquè clar, quan comptem veiem l'exemple, és de castigar, pegar, maltratar, reprimir a la gent, que si ells arreglen els conflictes, doncs aleshores no poden anar tan defensius, tenen que anar més d'atac, i al anar més d'atac, doncs clar, són més vulnerables, perquè necessiten la mobilitat, i això ja és una, és política dintre de la Conselleria de l'Interior. Què volen fer els Mossos? Volen ser la gent que reprimeix, que castiga, o la gent que serveix a la societat? Llavors entrem en el que jo he llegit al principi, no? Saps? O sigui, estem en el que estem. O sigui, un món hi ha la mateixa vara de medir, no? Perquè és el següent, no? Qualsevol persona que s'autodefensa, no? I en un moment donat ja se van inflant els collons de veure com està actuant aquesta gent, i ja en un acte d'autodefensa fa mal, aquest tio és un assassí, és un malnacet, hay que castigar-lo, hay que penalitzar-lo, no? En canvi un policia d'aquests, no? Que està incomplint la llei, que s'està passant d'allò, perquè si el Cubotán és il·legal, no? Què feia aquest tio? Pues aquest, no sé, igual li fan algun arresto d'aquests interior o d'allò, però tot entra dintre de la dinàmica de que està complint el seu deure, no? I que és un acte honorable, no? El que fa quan la violència és desenfrenada per part dels Mossos, no? Llavors, en aquesta vegada de medir, nosaltres ja sabem. En quant a lo que van a condenar l'Alfonso, o aquesta persona que volen condenar, faran un error si lo condenen. Ells mateixos ja saben el que faran, saps? Perquè no a través de reprimir, de castigar i d'allò, no faran que aquesta gent que se les nega la vida no vamos a conformar. Llavors què tenim que fer? De béns, de rebanys, que ells venen com els cubotans i nos guien a on volen, per destrossar-nos, per matar-nos, no pot ser, no? Llavors estem ahí, la calle de qui és? I estarem en un enfrontament. Com ho van arreglar des de la Conselleria de l'Interior?
activant els Mossos d'Esquadra des d'una forma en la qual ja el que tu deies de posar un casco que seria com a defensiu, llavors una mica passiu de calmar la cosa, d'entendre no? que tenim dret a la vida, llavors pues, tractar de calmar això d'una altra forma, o fer-ho a través d'això, no? I fer un negoci també com la ciutat aquesta de la Valló, si estàs parlant de 5.000 euros, que al final de comptes, mira, si no volen anar a la presó l'han posat 5.000 euros, no sé, com una campanya de solidaritat, la gent quan això seria solidària, i se reunien els calés i no té por què anar a la presó, però ja és una altra història, no?, de les penes multes i tota aquesta història, per on què camí anem? Saps? I llavors entrem en això, si arribem a entendre que tenim que fer una cultura antipolicial, doncs és la solidaritat, i tenim que incluir a la gent que s'està buscant la vida, ja sigui els vendedors ambulantes, la gent que està fent un espectacle pel carrer, la gent que no té de menjar i se va a un restaurant i no para i se va corrent, la gent que saps, la gent que, clar, se tindran que buscar, però la vida és per a tothom, no?
Sí.
Llavors doncs tindrem que creu que crear aquesta forma d'enfrontament. Si no ens deixen una altra opció, doncs que vamos a posar el cos perquè nos peguin con los cubotanes. Vamos a posar la vamos a estar en una manifestació i si tu no la gana d'anar a prendre el meu, perquè el mosso d'esquadra no te deixa. De què van? Això no pot ser, no? Sí, arribarem a un moment d'entendre tot això. I en el 36, pues bueno, ja sabem tot el que va passar. Saps? O sigui, què faran con la gent? La nostra cultura és d'incluir, no? L'energia amb la que ens movem nosaltres és la solidaritat. La que se mouen ells és la repressió. Saps? Perquè ell, en la seva forma de vida, no cabem, perquè ja me diràs. Tots vamos a ser rics.
I tant, aquesta mentalitat de propietari que té aquí la majoria d'espanyols, diguéssim, o de gent que viu a la península ibèrica dintre l'estat espanyol, diguéssim, de això, no? De que hasta l'obrer està tan alienat que vol ser propietari, vol tindre coses i posseir, no? Vull dir, la societat aquesta que mos porta a posseir i que mos fa oblidar d'això, de la solidaritat, de l'amor i de coses que fan moure a les persones i que les fan humanes i no sé, que les fan canviar també, no? Que les fan revolucionar-se, i no aquesta mentalitat de no sé, de egocèntrica i de voler tenir més i més i més i més i passar per damunt de tothom, no? I no importar-te res ni ningú, només el que fas tu, no? I això és així i a les ciutats i als pobles i a tot arreu, no? Es veu molt aquesta actitud poc solidària, no?
Sí.
Que fa que la gent no entengui tampoc els problemes dels demés, ni els conflictes socials, ni els laborals, ni el rei de rei, que no els vulguin entendre, no? I que en aquest sentit també en això hi participa l'ètica del treball de la que parlais tu, no? I tot aquest rotllo, no? De
família
laboral i la família i bueno, i lo que les coses com són i han de ser i
no poden
canviar la llei i l'ordre i l'estatus quo i així anar fent, no? Però bueno. Igual podríem fer, si voleu, un parón.
Sí, vale.
I després igual podem parlar pues, dels altres temes que tenim.
D'acord.
No s'ha posat música?
Sí.
Vols dir sí?
Bueno, pues, abans de que posis la música, jo he escrit una cosa, la llegeixo, que m'agrada, no? I poses la música i després fem com anem bé de temps. Jo la titulo és Confusió, i no arriba a poema, però jo me l'he passat bé escrivint. Més o menys és el que jo sé veient que està passant últimament per aquí, per Barcelona, no? Diu, confusión. La confusión es un hechizo en el momento en que creemos comprender, pero todo pierde su forma y se vuelve una con otros. Aunque las formas externas parecen tener diferencias, todo comparte la misma naturaleza interna. Cuando decimos son gandules, mentimos, pues deberíamos decir son pobres. La pobreza es la fuente de todas las formas de ociosidad.
cuando la razón se hace prepotente y se disfraza de ciencia, piensa que sabe todo lo que se puede saber y empieza a especificar, a dar tamaños, medidas, clases, y es entonces que nos habla de compromiso. ¿Compromiso? Nosotros preferimos la confusión, pues así es posible quemar Pedralbes. ¿Qué fue sino la barricada del 19 de julio? Las patrullas de milicianos. Solo en la confusión florece el caos. Y ahí es cuando todo es posible. La quema de las iglesias, de las cajas, de los bancos, la muerte de los generales, de los condes, de los marqueses, de los reyes. ¿Compromiso? ¡Y una mierda! Hoy solo hay un camino, la responsabilidad y querer transitar la confusión y hacer posible que el miedo se vuelva contra los que desde la claridad del compromiso, del orden y la organización nos quieren hacer mártires o sumisos. Confusión, caos, revolución, por favor.
Està bé, eh?
Vinga.
Doncs us deixem amb la Bolla Records, tot i, bueno, amb una violència i sin escrúpulos.
Vinga.
Yeah.
massa aquí al programa Justícia. Al final us hem deixat amb una mica més de música del que havíem comentat. També us hem posat Societat Alcohòlica amb la cançó Explota Cerdo i Cortato amb Nueve Zulu. I bé, doncs dèiem de continuar. Podem llegir un article sobre el judici de la Núria Pòrtoles, de diversos que han anat sortint aquests dies.
Sí.
Tinc un que va escriure una persona que, no sé, em va agradar l'article, trobo que està ben explicat, i així que llegirem aquest.
Sí, un moment, abans de llegir, sí, tindrem el telèfon per si no vol trucar algú.
Sí, és el 93-317-7366, 93-317-7366.
Vinga, animar-nos i trucar-nos. Aquesta ràdio també és la vostra, i la vostra veu pot sortir per aquí, i té això més sentit, si vosaltres també parleu. Vinga.
Doncs bé, com el comunicat aquest d'agressions i detencions de la concentració en solidaritat amb Núria Pòrtoles, del dimarts 14 de juliol de 2009, titulat L'estat de cop. Ahir a les 10:30, tècnicament i aparentment, la Núria Pòrtoles es va asseure a la banqueta dels acusats del cau d'excepció de l'Audiència Nacional Espanyola. No solament ella, però seu, de manera imperceptible però ben real, hi compareixien també, ben incòmodament, tot el Departament d'Interior, la Divisió d'Informació dels Mossos d'Esquadra i Joan Saura mateix. Per què? Ensems i alhora, s'hi jutjava una determinada moda, nefasta i perversa, d'entendre l'antiterrorisme i d'equiparar dissidència amb delinqüència. Quan entre escomeses policíaques i 6 detencions, la Núria va seure's per afrontar una petició fiscal de 5 anys per col·laboració amb una banda armada inexistent, Saura també posava en peu el Tribunal Especial, perquè era el moment, finalment, i 2 anys i mig després, de poder desmuntar la fantasia policíaca que ha construït el cas i la cobertura política farcideta de mitges veritats i de mentides senceres dels que l'han emparada. Començava a enfondrar-se la causa sumaríssima que va sacsejar les comarques de la subscripció de Girona al febrer del 2007. I tal vegada, tot ha començat a caure com un terròs de sucre que se t'escapa entre les mans. Com va reconèixer en Joan Delor mateix fa ben poc en relació amb el pretès gigadisme del Raval. D'entrada, ja era així abans de començar, perquè el Ministeri Fiscal mateix demanava la pena mínima prevista pel Codi Penal i reconeixia la manca de tota prova més enllà de cartells i adhesius. De sortida, ja veurem què passa. Com ens en sortim amb la Núria? Com se'n surten en Saura i companyia i el seu tel de silenci espès? Però resta clar que els invisibles que maneguen els fils i s'engresquen amb la barroera guerra preventiva van decidir dur a la Núria el top que s'encara a l'Audiència Nacional Espanyola, perquè és l'únic indret paradisíac del vell somni parapolicíac on es pot condemnar sense proves. I tanmateix, abans del maig judicial ja s'acumulaven els cúmuls de despropòsits acumulats, els reports redactats des d'algun despatx dels Mossos. 4 eixos construint una acusació espúria que batega entre Kafka i l'absurde Ionescu. Primera suposada prova. L'acusada és d'ideologia anarquista. Descoberta nula, que la Núria mai no se n'ha amagat i ja ho sabíem abans de començar. Segona, que a més d'identificar-se amb les idees llibertàries del país de Ferrer i Guàrdia, del Noi del Sucre i de Puig Antic, exerceix conseqüentment. És a dir, que els Mossos han demostrat al detall totes les protestes públiques en què ha participat, en un atestat que capgira de vell nou els rols d'acusadors i acusats, perquè l'única cosa que demostra és fins a quins extrems ha arribat el control social a casa nostra, que la Núria portava el megàfon en una manifestació, i que som ben incapaços d'acreditar una sola il·licitud penal. Ahir ho van tornar a demostrar, defugint deliberadament que els delictes de base ideològica, propis del dret penal d'enemic i hitlerià, que jutjar allò que ets i no pas allò que fas, és l'ADN de les repúbliques bananeres, en el cas que ens pertoca, per ser precisos, de les monarquies bananeres. Més. Tercera hipòtesi que els tombarà. No hi ha cap banda armada. L'excusa aduïda que la Núria havia participat en campanyes de solidaritat per l'alliberament de Joan Serroche, empresonat a Itàlia per la crema de trens implicats en la deportació d'immigrants, la justícia italiana mateix, en l'òpera bufa de la democràcia berlusconiana, la absol. Per tant, la hipotètica banda armada unipersonal ja s'ha esvaït, no existeix. El quart és que, en fi, és el més dramàticament tragicòmic. La sospita, sospitosament sense proves, que la Núria es disposava a fer un pas més. Com a conversa de bar de carretera entre Mossos de la Divisió d'Informació amb tres gintònics de més, passi. Com a indici judicial sotmès a contradicció és ben ridícul. Llevat que se'ls acudeixi de citar com a pèrita la pitonissa de Remis Fuster, que a aquestes alçades en mereix molta més confiança que no pas els Mossos que es desfilaran ahir per l'Audiència Nacional Espanyola, per provar de provar allò que no pot provar-se. Perquè el sal al buit, finalment, no l'ha fet pas la Núria. L'han fet els Mossos precipitant-se a l'abisme de detenir sense proves. I després, arriba el judici i resulta que les proves encara no han aparegut. Carai, que s'ho facin mirar, doncs. Avui millor que no pas demà. Perquè si hem de rutllar sobre la base de l'expansió difusa de la sospita permanent contra les determinades idees, haurien d'entestar-se a ampliar encara més les presons. O se'ls faran petites. Afortunadament, i ho saben, són uns quants en aquest racó de món que continuen exercint el dret fonamental de pensar, de dissentir i d'actuar, a plena llum i a cara descoberta. Dos processos, doncs, i un tercer d'encara més insoldable. El que ens interpel·la directament, a nosaltres mateixos. Com no ens podem permetre el luxe de callar o aquestes coses continuaran passant. Com no hauríem de perdre mai la capacitat d'indignació contra atropellaments insuportables com ens deduquen mirant a una altra banda. I com la classe política és experta a amagar el cap sota l'ala. De la conjunció de tots tres processos en sura, finalment, el debat sobre models socials i models policíacs. La batalla que dirimeix les tensions permanents entre llibertat sacrificada a l'altar de la seguretat i els costos impossibles dels drets civils de la guerra preventiva amb els corresponents estralls sinistres. Si la condemnen, continuarem dient que ens volen culpables i que no som pas innocents. Si l'absolen, com anhelen molts, caldrà continuar esmicolant la llei del silenci de la impunitat. 13 de juliol de 2009, doncs, nosaltres i la Núria i el seu petit Guantánamo local, i ells, els invisibles de la divisió d'informació, i la factura pagada per la Núria a la Bestreta, detinguda, incomunicada el 7 de febrer de 2007, empresonada 120 dies a l'estepa castellana per cortesia de la policia autonòmica, i des d'ahir amb l'espasa de Damocles que dirimeix la supervivència de la llibertat concreta, o la llosa de la victòria de la por i de la inseguretat. Potser rullar així no és pas un cop d'estat, però és l'estat de cop, amb tota l'artilleria per transmundar-nos de ciutadans lliures a súbdit masells. En el cas que concorre, a més, amb la vella mania sovintejada i enquistada, condensada en una paràbola cínica però oportuna, la que diu que el poder és com un violí. S'agafa amb l'esquerra i es toca amb la dreta. Aquest és el drama i el frau de debò. Per això tinc ganes de llegir la sentència aviat, ganes de l'endemà, d'un endemà en llibertat per la Núria, per a dir en Saura, i ara què, rei? I ara què? Aquest és aquest article, doncs, que...
És el de Fernández, no?
Sí. Dels diversos que hi havia, que la majoria no és que fossin pitjors ni millors que aquest, no? Eren una descripció, possiblement una descripció molt més acurada del que va ser el judici, tècnicament, no? I també del que van ser les càrregues que hi va haver durant tot el matí a la gent que hi havia concentrada davant de l'Audiència Nacional mentre es produïa aquest judici, del qual hi va haver un mínim de 6 detencions, un cap obert, un estómac ben marcat i probablement més lesions que no han anat sortint amb les fotos i demés. Però bé, aquest article em va agradar bastant amb el to que es va fer, amb el to que l'ha fet aquest periodista. I periodista i militant també.
Escriu bastant bé la situació, no?
Però sí, sí, perquè realment recorda molt, com ell mateix comenta, Kafka, sobretot, no? Bueno, les persones que hagin llegit el procés de Kafka doncs entendran a què refereix quan parla d'un procés kafkià, en aquest cas. I
sí, també anomena Ionescu.
Sí, jo aquest personalment no...
És el bufo, és el...
No, no he llegit d'ell, no. O sigui, no et puc assegurar res, de Kafka sí que l'he llegit i realment, doncs... És que és paral·lel, realment, poses el llibre i els processos aquests de l'Audiència Nacional i és que...
Sí.
Va ser un visionari, o Kafka. Té bueno. El que passaria aquí, no?
No aquí, sinó a tot el món, perquè en certa manera, millor el que vulguis, que si ens anem a qualsevol país del món i entrem amb els jutjats d'aquell país, amb el Constitucional, amb la seva Audiència Nacional, que tots la tenen amb noms canviats i demés, la merda és la mateixa.
Sí. Evidentment. És la mateixa. El gravíssim de tot és el que diu, que es podria resumir amb una frase, no? Que te jutgin per lo que ets i no per lo que has fet, no? Que te jutgin per lo que penses i no, Perquè que la corrent de terrorista una persona que no ha fet res...
Quizá... Quién sabe, podrías arribar una mica més lluny.
Podrías arribar més lluny, tu estàs rumiant, no? Sabem que per la nit somies, no? És que, per favor, és que una anirà per a això, no? Això és 1984, George Orwell.
I la invasió de l'Iraq també era preventiva.
Exacte, estem amb tot lo que fan és preventiu.
Per evitar mals majors, no?
Això diuen.
I per evitar mals majors ens fiquen a nosaltres un mal que ja ves, perquè la gràcia que l'haurà fet a la Núria Pórtula és estar els 120 dies a la presó, pues ja ves,
7 dies la incomunicació a l'Audiència Nacional i
bueno,
de...
sembla que tenim una trucada mentre veiem qui nos truca i d'allò.
Sí.
Tu volies comentar alguna cosa sobre el del Lluís i...
Home, que... Pues que és un despropòsit, no, això? Que és una gravetat extrema i que on anirem a parar si continuem així, no? I el més fort de tot és que, bueno, que a la gent sembla que molta gent que si s'informen sí que s'espanten, no? S'escandalitzen. Oh, no pot ser això, no? Però que en general la majoria de la gent viu molt aliena en aquesta realitat. I bueno, aquí estem nosaltres.
Hola.
Sí, sí.
Hola, bona nit. Hola, salut.
Salut.
Salut. Bueno, de escuchar la carta, que más o menos cuando escucho la palabra terrorista, que voy a decir yo que soy bastante pacifista, que no soy capaz de llevar ni una mini navaja, ¿no? Y veo todas estas cosas y veo, por ejemplo, a veces la televisión, lo que sea, o cualquier mini manifestación, cuando veo esta gente tan bien preparada y con estas metralletas y estas, como le llaman, estas armas tan tecnificadas, ¿no? Y que después otro a lo mejor va con un tira chino y resulta que va con el tira chino es el terrorista.
Sí.
Yo hay cosas que no las llego a entender, la verdad, mi poca capacidad de venta, ¿no? Porque, claro, esta gente cuando a veces los gobiernos democráticos y todo te hablan de la paz, te hablan de esto y después no paran de gastarse dinero, fabricar tanto armamento y tanta cosa, la gente muriéndose de hambre, de propias necesidades, yo creo que hay una necesidad y una terquedad, pero ya no se trata del gobierno aquí, sino mundialmente, y la enfermedad de los ciudadanos o de las personas, porque a veces cuando saben alguna cosa, cualquier cosa que hay un poco de temor, oigo a la gente de común de la calle que no se para de reflexionar y aún piden más cuerpos represivos, ¿no? Me quedo a veces y digo, no lo entiendo, cuando yo creo que a veces el enemigo de los pueblos, se llame como se llame, siempre son los cuerpos represivos, el ejército, la policía, lo otro, o la ley del silencio, ¿me entiendes? O te quedas omiso y sumiso y no tienes nada de rebeldía, y entonces si eres bueno, pero en el momento que tienes una crítica o eres solidario fuera de lo establecido, ¿no? De los canones marcados por toda la gente poderosa, los poderes fácticos, ya...
Vaya, eres solidario en vez de caritativo, ¿no?
Claro, ya eres... Yo a veces, yo mismo pasaba por un sitio y vi una manifestación y me dio por acercarme, ¿no? Y bueno, ya vi que era un teatro, cuando vi las iniciales de los grupos sindicales, me vino a la memoria Pacto de la Moncloa y todo eso, porque eran claro tres centrales, que otra cosa que veo mal, ¿no? Como el trabajador no se quita la venda y rompe el carnet de esa gente, como se llama, USO, UGT y Comisiones Obreras. Y yo me quedé, es que no, a veces me pongo así a analizar la cosa y digo, no, pero es que tenemos una deficiencia mental que a veces estamos aplaudiendo al enemigo. Yo me acerqué allí, a veces hablaron algo y digo, bueno, pero seamos realistas, no hagamos una pantomima, no hagamos teatro. Porque uno decía, dice, ah, es que la gente no participa. Digo, pero ¿cómo va a participar la gente a un juego estratégico con estas centrales que son empresarias y son burócratas? No, seamos realistas. Y bueno, no seguí la manifestación, porque claro, pues ya me veía yo en el eso. Me llegué, me informé y claro, me duele porque se ve que hay 581 trabajadores de la misa, que digo, bueno, pero es que a veces los de arriba del todo no han firmado ya el pacto para que eso, claro, porque si vamos mirando que hoy están haciendo contratos, incluso, que también es un terrorismo, contratos de 765 euros, cuando hay gente que está pagando mil y pico de vivienda, a ver si no es injusto, y vosotros lo permitís, vuestros representantes, ¿no?
Y a veces es una manera que entremos allí en Comisiones Obreras y también chillábamos, amarillos, comisiones, amarillos, y se enfadaron mucho, se sintieron muy ofendidos, ¿no?
Ya, pero a ver, ¿no? Yo creo que se enfadará de que ya se ha olvidado de la historia, la transición que ha habido del sindicalismo, ¿no?
Bueno, ¿qué quiere decir que se enfadaron tanto un sindicato amarillo?
Pues que no lo entendió. Yo creo que no, el trabajador el auténtico, el proletario, que ahora ya no somos proletarios, ya somos pequeños burgueses idiotizados, yo creo que no se tiene que enfadar, ¿no? Porque la verdad, pues el origen de aquel sindicato verticalismo, las comisiones obreras y USO y cierta gente de ahí.
¿Pero tú sabes lo que quiere decir un sindicato amarillo?
Bueno, amarillo, yo creo que no sé, en realidad la definición no, pero yo creo que te hace creer una cosa y este la otra, ¿no? Digo, yo no sé, ¿no?
No, como he empezado, digo, igual sabe, porque yo no entendí bien por qué se enfadaron tanto, ¿no?
No, soy amarillo, pues pasa como la prensa amarilla, ¿no? Es una terminología que se le da, pero bueno, viene del sindicato vertical, ¿no? Que se le cambia la verdad. Lo que sí hay que ser real es eso, que decía, no te tienes que enfadar si de verdad tienes un carnet y por el que estás infectado de la ideología, sin darte cuenta que esa ideología no corresponde a la que te tenía que corresponder, porque lo que no puede ser que haya deshonestos que hacen creer que, que te están defendiendo cuando lo que estás haciendo, pactos secretos por detrás, porque los beneficios que hemos perdido en la clase trabajadora es debido a la deshonradez de ellos y las subvenciones que han tenido. Y yo creo que la gente a veces teníamos que abandonar la ideología y ser concretos con la ideología que queremos, que se concrete los hechos con los dichos, con los dichos con los hechos. Pero claro, yo me indignó porque la verdad que estuve allí y digo, pero bueno, es que no entiendo cómo podéis estar todavía pagando los sindicatos cuando después estáis pagando una cuota directa y después las instituciones le están dando dinero por detrás a los impuestos de todos. Y bueno, también es terrorismo, porque mira, ahora la situación de la crisis, la gente en el paro, bueno, porque no tenía necesidad, pero el que está endeudado, vaya. Bueno, todo es terrorismo de Estado o institucionalidad.
Bueno, también cuando iba a las manos en algunas chillado, vosotros los fascistas, sois los terroristas.
Eso, el otro día leía yo un libro y salía fascismo, pero yo creo que el fascismo, todos estamos algo contaminados, todos, tenemos algo, porque claro, han sido 40 años de dictadura para atiburrarnos de mierda adentro y otros 30 de falsa democracia, que más o menos también porque los colegios y todo no se educa para limpiar la porquería mental, sino
bueno,
solamente...
también chillábamos, ¿cómo era? El único terrorista del Estado capitalista.
Sí, yo no sé, ya se le da mucha tecnología, pero cada vez lo que hay es un poco a veces coherente, ¿no? criticar y a veces intentar no participar en el juego que nos infecta el Estado capitalista, porque a veces lo enriquecemos nosotros mismos inconscientemente, ya no con cosas necesarias, ¿no?, para la subsistencia, sino por muchas idioteces y por el consumo compulsivo, ¿no? Lo estamos enriqueciendo por muchas cosas que son innecesarias. De mucho a lo mejor pensáramos y fuésemos conscientes, diría, oye, si yo al año 50.000 pesetas o 100.000 pesetas de esto y el otro y el otro y el otro no lo gastáramos, a lo mejor no se volvería tan capitalista. Pero bueno, es la habilidad de que somos débiles y nos dejamos llevar por las emociones, las pasiones, y mandamos a la mierda de la razón, ¿eh? Bueno, un abrazo y esperemos que haya gente con rebeldía y cada uno a su manera, porque la vaya expresando.
Venga, saludos.
Saludos a todos.
Saludos. Gracias por llamarlo.
Salud.
Pues bé, aquí tenim aquesta reflexió també, no?, del tema. Tu estaves acabant de dir alguna cosa, si te'n recordes del que estaves acabant de comentar?
Doncs no, no me'n recordo. Ho sento.
Sí, estaves parlant de la pòrtula, sí, de la situació aquesta de la gent.
Sí, però, bueno, no sé ben bé on m'he quedat, o sigui que no puc recuperar el fil de lo que deia. És igual. Però podríem comentar, no sé si teníem per aquí una notícia dels obrers francesos.
Ah, sí, que és molt xulo,
sí, sí, sí. Espera, que la busco.
Alguna llei, tu, Joaquina? A veure si la Joaquina. Aquesta és molt divertida. No sé com no l'exemple.
A veure, pots llegir des d'aquí? Ah, vale.
Si em deixa l'exemple, i també una de les coses que criticaven era obrero despedido, patrón colgado.
¿Que va al micro? El micro no va. Vale. Francia, trabajadores amenazan con volar la fábrica. Trabajadores de la zona de Vienne, cerca de Poitiers, amenazan con volar la fábrica en la que trabajan como medida de presión. Los trabajadores de New Fabris, una empresa en liquidación judicial en la ciudad francesa de Châtellerault, amenazan con hacer volar por los aires la empresa si no cobran las indemnizaciones que les corresponden, como muy tarde el 31 de julio. Reclaman a los principales clientes de la empresa, PSA y Renault, 30.000 euros de indemnizaciones para cada uno de los 336 empleados. Hemos instalado las botellas de gas conectadas entre ellas en varios puntos de la fábrica. Si Renault y PSA no quieren darnos la indemnización que nos corresponde, esto puede reventar antes del 31 de julio. Todo está preparado para encender la mecha, declaraba el pasado domingo Guy Ehrman, representante de la CGT francesa, a los medios. El sindicalista añadía que en un principio el ultimátum expiraba el 15 de julio, pero que la mayoría de los trabajadores de esta empresa de subcontratación del sector del automóvil decidieron ampliarlo hasta el 31 de julio. Los trabajadores amenazan a los grandes gigantes del automóvil con que, si no pagan las indemnizaciones, no recuperarán las piezas en stock y las máquinas que todavía permanecen en la fábrica. Si quieren recuperar algo de lo que hay en la empresa, que paguen las indemnizaciones que nos corresponden. Si no quieren pagarnos, no recuperarán nada, apuntó Gallerman. Una delegación de trabajadores se reunirá casi con toda seguridad el próximo jueves con la dirección de Renault para intentar negociar el pago de las indemnizaciones. Los trabajadores de New Fabris mantienen la fábrica ocupada. El Tribunal de Comercio de Lyon inició el proceso de liquidación de la empresa en el mes de junio. Este no es el único caso de medida de presión por parte de los trabajadores, ya que en primavera los trabajadores en riesgo de despido de media docena de empresas por todo el país secuestraron a los patrones de sus respectivas empresas, trabajadores de Caterpillar en Grenoble, 3M en Fitibirs, en la región de Loret, y los de Sony en las Landas. Estas acciones de protesta han resultado efectivas porque en la mayoría de los casos las empresas en cuestión han escuchado las reivindicaciones de los trabajadores. Además, según las encuestas, la mayoría de los franceses declara que comprende e incluso aprueba este tipo de métodos. Traducido por la Gen y enviado por rmc.france. Pues bueno, a ver si n'aprenem, no? Perquè el dia que passi això aquí a l'estat espanyol, resultarà que els treballadors de Colombia esdevindran uns criminals, uns terroristes, no? I començaran a criminalitzar tothom. I bueno, això ja no passa perquè els mateixos treballadors ja, o sigui, en una assemblea on se proposés això, ja hauria treballadors que farien la contrarrevolució des del principi i dir no, ja no deixarien que això progressés, no? Ja no, no, no. La mentalitat que tenim aquí no és la mentalitat de la República Francesa, és la mentalitat d'una monarquia de pobres, saps? De pobres d'esprit i de pobres de tot, ja que ho han perdut tot.
També, no, s'ha de dir, no, els sindicats francesos tenen molt poc a veure amb els sindicats espanyols.
Exacte. Precisament...
La CGT francesa té molt poc a veure amb la CGT espanyola o catalana, parlant en plata.
El context de la CNT catalana és dins d'una societat que no permetria que això passés, no? O que no ho aprovaria, no? En canvi, la societat francesa està preparada per això molt més, no? Que per això van fer la Revolució Francesa i també van enfonsar i van sacrificar la monarquia que tenien, no? Per una llibertat i una fraternitat i una història que és... Bueno...
D'aquí també s'hauria de dir, doncs aquí també ho han fet, si és que el problema és ara que no es pot fer aquí a Espanya,
ara
perquè
no
fa uns quants
fer.
Anys no, només, no és que es pogués fer, és que es feia.
Sí, sí.
Es cremaven a Iglesias,
sí.
Com comentaves tu, es cremava si feia falta tot Pedralbes.
Jo parlo d'ara, estic parlant d'ara.
No,
estic
sí, clar,
parlant d'ara, d'una setmana, després de 40 anys de dictadura i 30 de democràcia.
Tota aquesta gent, per desgràcia, la van matar. I els que quedem són molt poquets, els seus nets, això està clar.
Però bueno, ànimos als francesos perquè són un exemple a seguir. Jo penso que fan molt bé defensar els seus interessos perquè ja veieu que aquests, qui són aquestes? Renault, estan forrats, no? PSA, pots contar que també deuen estar forradíssims, no? Els seus directius que cobren a l'any, que cobren, no sé... Que tinguin comprat tres cases, no?, amb el seu sou a l'any. No, no es pot ni anomenar perquè no sé quins zeros posar-hi, eh?
No sé, a vegades expliquen que a vegades fàbriques que tenen problemes, no?, i llavors volen ficar 200 o 300 per obrers al carrer. Si el que costa aquests 200 o 300 obrers fiquessin a fora el jefe, es podien quedar, o sea, hi ha jefes que guanen el que 200 o 300 obres, imagina't.
Sí, sí,
sí.
I després tenen indemnitzacions descomunals, milionàries, els directius,
sí.
I després els treballadors no els hi valen donar ni els 45 dies, que estan ratejant, que si els 20, que si 15, que si cap.
Firmen contractes que es diuen blindats, saps què vol dir?
Què vol dir?
Contractes blindats vol dir que si els fiquen fora els tenen que donar indemnitzacions supermilionàries.
Com si fossin un entrenador de futbol o un jugador de futbol, igual.
Sí, algú ha fet, no?
Sí,
sí, és com allò de contracto per 15 milions per 5 anys. Si et fots fora el segon any m'has de pagar el que queda dels 15 milions.
Sí, són contractes blindats. O sigui, per ells són tots els avantatges i llavors els treballadors a sobre els volen recortar, no? Però bueno,
són la nova classe.
No, l'únic que puc dir als treballadors és que facin el sentisme laboral, que puguin volar-se i volar a treballar a su puta mare, saps? No, perquè jo no sé si això té arreglo.
Sí, i que no vagin, que no treballeu ràpid, s'ha d'anar lent. Perquè encara que treballi ràpid, que jo ho he fet, després no t'ho agrairà mai ningú i sempre te fotran puntades al cul. Per tant, després d'anys de treballar, perquè fa anys que treballo, he arribat a la conclusió que el millor és treballar lent, així, lentet. I si es queixen, doncs que ho faci un eix. Escolta, jo no tinc cap problema. Jo faig un horari, no? Doncs pues, escolta, quan de productivitat la mínima.
Quan treballava, jo cridava, no? I anava a la mà i sempre cridaven. Ni hores extras ni destajos. Amb el destajo era que te deien, te paguem tant, i llavors tenies que fer, si en una hora feies 4, en una hora tenies que fer 20. saps? Perquè ells sempre guanyen, eh? Llavors tu miraves tots estressats, no? Això que dius tu. Uh-huh. Un destajo era això, no?
Un destajo era això, sí.
Ni hores estres ni destajos. I però que sempre posen com els calerons, posen els bitllets, ara són, abans eren pesetes, ara són d'euros, i tothom, clar, els calers són els calers, tothom vol com calés, no? I llavors és el món així.
Bueno, però si te paguen bé, potser tu pots rumiar, home, però pel morro, que d'això de treballar més. No, perquè ara deien, amb la crisi, el primer que va sortir el president de la Generalitat, hem de treballar més,
sí,
i cobrar igual. I va dir, pues això tu, cabron, perquè jo no vull treballar més i cobrar igual, eh? Digue, escolta, on anirem a parar? No, home, a sobre que ja hem d'anar a treballar, que som treballadors salariats, pues que cobrin menys els directius i que s'assignen menys beneficis les grans empreses, saps? I que retornin al poble el que les roben amb la seva manera de funcionar, no?
Això de produir més és discutible, perquè en què te paguin més, saps? Si el preu que tens que donar perquè te paguin més és la salut,
saps? No, això sí està clar. Si la, és la salut,
la història, no, la història seria, no, que se, està una mica més bé tot això, llavors pots treballar 4 o 5 hores al dia, 20 hores a la setmana o algo així, i ja està, no? I llavors pues això, pues després fer lo que t'agrada i ja està, no? I poder viure pues bé, saps? Pues com viuen els rics, eh? Fer un viatge, anar a la playa, menjar bé, no? Pues com fan ells, no?
Dormir,
fer com ho fan els rics i ja està, no? Com viuen ells i ja està, no? Ja ho tenen fet i llavors pues no tenen que... Perquè al final de comptes la plusvalia de tota la riquesa que hi ha aquí, diguéssim ara nosaltres a Catalunya, pues ja la van pagar els nostres avis, eh? O sigui, tot el que nosaltres tenim de drets ja ho van fer els nostres avis, la plusvalia dels nostres avis. Jo l'altre dia escoltant allí una vegada que parlen de la burguesia que va fer aquestes coses tan modernes que ara venen a veure els japonesos, no? La casa Batller, el Parque Güell, aquesta, la casa aquesta que està aquí al,
com... a Pedrera,
sí. Tot això està pagat, pues con la sang dels obrers, l'explotació dels obrers, dels nostres avis i besavis, la fam que han passat tota aquesta gent obrera aquí, no? Que moria de gana i no, saps? I ara no va ser la burguesia catalana, no, saps? Sinó el que llevava abans el company que havia trucat abans, que era el proletariat, o sigui, la gent proletària, tota la riquesa aquí generada a Catalunya sempre no ha sigut per la burguesia ni els empresaris, això és mentida. O sigui, ha sigut per pues això, el sang i el sudor de la gent treballadora. Llavors totes aquestes avantatges i coses que aquí ara disfrutem, pues ja va pagar la plusvalia, no, que van generar els nostres avis i les avis. Però clar, llavors entrem en aquest que parlaves tu abans. Si no sabem ben bé el que vol dir alineat, quan diem estem alineats, què estem dient, què és?
Pues alienat vol dir que és una persona que ha perdut la consciència de lo que fa i de lo que és, ja està, ja no sap qui és. És una persona pues que si és obrer, pues que no és conscient de que sigui obrer, no? Es pensa que, no sé, que és una altra cosa. Vull dir que no, que estem alienat vol dir això, és un terme sociològic que feia servir el Carlos Marx. Yeah. Vale, però ve d'aquí aquest terme. I deia respecte als obrers, pues que no eren conscients de la seua, del seu estatus social, no? De que havien de ser conscients de, diguéssim, de la seua missió històrica. Una
yeah.
Mica, no?
Jo quan vaig fer...
Va per aquí el tema de la dieta.
Quan vaig fer antipsiquiatria, en antipsiquiatria el diguéssim, el dia alineat volia dir que t'agafaven i te treien de dintre de tu, a tu, el que tu ets, te treien cap a fora i posaven un estrany dintre de tu.
Uh-huh.
O sigui...
Sí, i que el mateix, la persona que està alienada no defensa els seus interessos sinó que defensa els interessos d'un altre. És a dir, un treballador pues, que estés en contra pues, dels altres treballadors que decideixen pues, fer això, amenaçar que petaran la fàbrica, no?
Sí.
Però que podríem dir que aquest obret doncs, té una certa o total alienació, perquè no vol, no va lluitar. No,
és un esquirol.
Bueno, pues un esquirol és un alienat, tio, ja està. Pues és un terme sociològic, no vol dir res més, eh? Vull dir, és per classificar-los, però ja està.
El terme usat en antipsiquiatria vol dir això que s'explicaven, que aleshores tu no vives amb tu, vius amb un estrany. O sigui, el que viu amb tu és un estrany. O sigui, clar, saps? És com aquello de les pel·lícules de ciència ficció en què alguns tenen un hoste dintre del seu, pues una mica és això, no? O sigui, tu tens l'hoste, que és el que ha posat el sistema, perquè el sistema va continuant, i tu t'estàs morint d'asco, i el que viu és l'estrany que han pisat amb tu, no? I llavors, pues, entrem a això, que aquesta forma tan antiga dual de viure, pues necessitem ràpidament més hospitals, més CAPs, més psiquiatres, més psicòlegs, més gent que no s'estigui tractant, perquè clar, això és viure d'aquesta manera és molt malaltíssim. Per això que hi ha que cuidar-se, hi ha que menjar bé, anar a la platja a l'estiu,
dormir.
Dormir.
Jo sempre dic dormir perquè m'agrada molt, no? Però també vull anar a la platja, però vull dir dormir perquè...
Abans teníem la migdiada, i feien migdiadetes, que s'estava bé. I està bé, avui estem aquí en la segona part del programa una mica... fent una mica de conya amb tot això, perquè si no, al final nos tornem una mica histèrics, voldríem sortir d'aquí ja, no? I que condenessin els Mossos d'Esquadra per portar cubetans, que condenessin el Saura per haver-ho permès, i bueno, i estem en la línia en què estem. Que seguir...
jo els dono l'amnistia ràpid, eh?
Sí,
que eliminin els Mossos d'Esquadra i els polítics, jo els dono l'amnistia, se'n poden anar a viure a casa seva tots contents i feliços mentre ens respectin.
No és mala idea.
Ara, clar, el problema és que no deixaran de ser policies, no deixen de ser polítics i no volen deixar la seva poltrona.
Desertors del tractor! Tornem a agafar el xapo! Sí. Tornem a cultivar la terra! Tornem a cuidar el paisatge!
I una de les proves que aquesta gent...
No reprimir!
Com deia el senyor Evaristo, cantant de la polla, Records, antes eren hombres i ara són polis, doncs es veu molt clar amb actes com per exemple el que sempre comentava el nostre company del programa Francesc, que en els llibrets interns de la Guàrdia Civil de com havien de funcionar, en un d'ells hi havia una nota que deia que si havies de matar el teu pare perquè el teu cap t'ordenava, tu ho havies de fer.
El cap no, el pare sí.
Exacte, el pare. Sí, el compromís arribar aquí, era todo por la tapia.
Em deia la cartilla, això era la cartilla. Te voy a leer la cartilla.
El superior havia que obeir-li, però el pare, el germà, si feia força,
això,
no.
Això, els Mossos s'ha de dir que deuen tenir algun tipus de... deuen tenir algun tipus de cosa molt semblant, donat que l'any passat o l'altre, no me'n recordo si va ser l'any passat o l'altre, amb unes concentracions tallant autopistes i vies de comunicació terrestre, els pagesos de Ponent i de les terres de Tarragona, doncs, estaven protestant, em sembla que en aquell cas era pel tema sobretot de la benzina o coses així, però bueno, aquestes protestes, els Mossos, com no, van anar a carregar, van anar a intentar que aquesta gent no protestés i es van trobar amb casos de Mossos pagant els seus propis pares, pagant els seus propis tiets, veïns del poble, perquè no protestessin. Jo això no m'ho puc explicar.
Home, perquè tu no
t'ho puc explicar.
A mi em poses amb un pare en pau descansi davant,
sí,
i em dius, mata'l, pega'l, fot-ho, és que no, és que em giro i et pego, tu, tio.
Te pot explicar però no es pot entendre.
No, és que jo personalment, si tu em vens a mi i em dius, pega'l meu pare, el que farem en tot cas quan vegi que no hi ha manera que sí, que vols que això acabi passant, és girar-me i pagar-te tu perquè no passi.
Perquè tu no t'has posat l'uniforme.
Exacte, perquè l'uniforme se'l fiquen, els hi fiquen la cultura de la guerra civil a dintre, mataràs a tu padre, mataràs a tu hermano, i això, que un quan va passar això?
Parlant de pares, el meu que pare descansa també em va dir una vegada, diu, tu ja saps a qui hi ha que matar? I dic, no. Diu, el que ha de matar és el primer que vingui a donar ordres. Vale?
Aquest és el primer que ha de matar. El que más galones lleva aquí en el brazo, a ese es el primero.
Quan,
tota la raó.
Quan vingui la revolució, el primer que ha de matar és el primer que vingui a donar les ordres.
El de la corona.
Hay que matar al que dona les ordres.
El que lleva el gorro más alto.
O sea, aquest és el primer. Jo vull acabar avui con una sobre les dones que he fet. Com últimament parlàvem molt de les dones.
Sí, pròxim dia més.
Sí? Te sembla bé?
Sí.
Ah, sí, sí, sí.
I ara anem acabant, que ja és l'hora, no?
Sí, sí.
Diu, únicament dona. Les monges t'ensenyaven a fer ganxet, a resar, a obeir. A les dones les volien de criades o putes, o bé, per fer d'esposes. Desobediència, desobediència! Només queda una solució, desobediència! L'església, per ser tu, dona, et talla amb moltes coses, parlant de la por, del pecat i de l'infern. Negant el teu cos. Desobediència, desobediència, només queda una solució, desobediència. La teva paraula té valor, inventa l'utopia, disfressa-la d'invenció i ves fins al sentiment de ser únicament dona i viu amb goig i energia. Desobediència, desobediència, només queda una solució, desobediència. Troba el desig de ser poema, de ser cançó i entusiasmada, arriba al teu cos que sovint et demanarà una mica d'ànima i d'emoció. Desobediència, desobediència, només queda una solució, desobediència. Riu amb plaer del cos nu de femella, obrint els ulls, escoltant la inspiració que et farà saber que es dona i no costella. Desobediència, desobediència, només queda una solució, desobediència. I ara tu, sent dona, imagina i balla amb la teva ment, arriba als orgasmes en la natura de la joia i sé tu i no parella. Desobediència, desobediència, només queda una solució, desobediència.
Bueno. Bravo.
Bueno, tranquilo. Bueno, nos marxem, salut.
Doncs sí, marxem, dir que la setmana que ve ens podreu escoltar a partir de les 11:30 de la nit, també en dijous, i probablement, si no aquest, el proper serà molt probablement un dels últims abans de l'agost, molt probablement en tot cas la setmana que ve o l'altra us ho acabarem d'assegurar els oients, però l'agost en principi estarem de vacances i és probable que no fem programa. Mirarem que la setmana que ve ho puguem assegurar ja definitivament, aviant si ens hem posat les piles i ho parlem, i sempre vam a córrer a cuita a l'últim moment, és que així vamos en los exámenes, como no vamos a ir ahora así, ¿no? I bé, dit això, doncs us deixarem amb la basura, el ataque de la basura radioactiva, amb tres cançons. Una és Anarquia en las ondas, l'altra Soy una bomba i la tercera A las armas.
Hòstia, este lo conec jo, el Dani. Canta una cançó que jo vaig fer una letra. Oh,